Es bonita y es bonita y la verdolaga
por el suelo.
Bonito como se riega y la verdolaga
por el suelo.
Ay, como se riega.
Por el suelo.
Ay, ella es bonita.
Por
Hola, molt bones. Tornem aquí en el programa de la Verdolaga. Bueno, avui parlarem sobre un tema bastant diferent de la setmana passada, però ben relacionat, que és sobre els oceans, oi, Toni?
Exacte, Juan. Anem a parlar de... Tu vas a parlar de l'esgotament pesquer i si a mi em dóna temps, parlaré de la hipòxia marina i si no, doncs ho deixarem per a un altre programa. La setmana passada vam focalitzar en problemes de canvi climàtic en el marc de països que estan patint efectes greus del canvi climàtic, Avui parlarem en àmbit més planetari, sense, potser sense fixar-ho tant en problemes de països concrets, no?
Sí, posarem alguns exemples així com coses, sí, casos en concret que estan passant a països o determinats, però en general és una problemàtica molt global la que parlarem avui, sí. I...
Molt bé, una altra diferència respecte al programa anterior és que el programa anterior primer vam dir coses super preocupants i vam deixar les solucions a última hora. En aquest programa, com hi ha un tema d'actualitat amb l'ordre xino, doncs barrejarem convocatòries i coses que es poden fer ja a, potser al principi del programa i també al final. I sols tindrem un xut, perquè com anem a ficar moltes coses i a parlar de moltes coses i a ficar més música per altra banda, doncs sols farem un xut, que com recordeu era un segment d'algú dient algo horriblement preocupant i una cançó per a acabar de ratllar-vos. Una cançó immediatament després, a una peça musical.
I començarem amb una cançó ara, oi, Toni?
Sí, sí. Sí, perquè estem, això no és un programa en directe, està enllaunat, estem a 18 de febrer i fa 4 dies que fa un any que va faltar un antic amic, el Pablo, i bueno, voldria dedicar-li una cançó i també doncs a un altre amic que també se'n va anar fa molts anys, d'un amic de València, l'Andreu, i això. Ficarem una cançó d'homenatge i després continuarem amb el programa. Llavors, fiquem la cançó?
I tant.
Molt bé.
Continuarem el nostre programa, primer de tot, amb... Bueno, fent referència a unes fents de rates que vam tenir al programa anterior. En la part en el que jo deia del cultiu de la xumbera per obtenir xinxilla, perquè d'aquesta manera, com que la xinxilla, no, deia, vivia la xumbera, s'obtenia el tint per elaborar alguns cosmètics, etc. No eren xinxilles, no, sinó que eren cochinillas. En veritat, és un animal ben diferent. I clar, i la visualització de fer tint d'una cosa o d'una altra, pues, canvia bastant. Tot i que, bueno, no deixa de ser un animal,
la
no?
La xinxilla són mamífers.
Sí.
I la cochinilla, que és l'animal real d'on es treu el colorant, són insectes.
Sí.
I dins de la fe de rates, encara que no és exactament una errata, però sí era una informació molt important que s'havia de contrastar, a l'article Síria, una guerra climàtica, de Florent Marsellesi, doncs, es deia que la majoria de la contaminació està produïda per Occident, no? I això passant per damunt de la estratificació de classe, no? Que és una informació bastant dura. Doncs he trobat un altre lloc on diuen el mateix. És una ONG amb web que es diu Zeipath. La web es diu zeipath.org. I tenen un llibre que es pot accedir en PDF que es diu Retos inaplazables en el sistema internacional. Doncs el segon article de Ferran Puig i Vilar, que és divulgador del problema climàtic i d'esgotament de recursos a Catalunya o als països catalans, perquè també treballa al nord de Castelló amb una ONG ecologista de les Terres de l'Ebre i tal. Doncs deia que, parlant únicament de l'electricitat, que no és la totalitat, però és un exemple, el 80% de l'electricitat la consume el 20% de la població. I deia en l'article clarament, usted que está leyendo este artículo y yo que lo estoy escribiendo estamos en este 20% de la población. Vale, llavors podem deixar per aquí ja les correccions del primer programa.
Sí, acabarien aquí.
Molt bé.
I a continuació escoltarem una entrevista que va fer el Toni el dia després del desallotjament de l'Hort del Xino.
Sí, com molts ja sabreu, el 14 al matí van arrasar completament, vull dir, van deixar com a les arenes bituminoses del Canadà, no? la terra pelada, es van carregar l'hort del Xino del carrer Reina Amàlia, i el dia següent, el 15, hi havia una concentració de protesta i vaig anar i vaig entrevistar a un dels integrants. I llavors ara posarem l'entrevista amb una cançó enllaçada que té una miqueta de relació, no? És una, directament una crítica als que ho han fet i un recolzament a la gent que està lluitant. I parlarem una miqueta més de què es pot fer, de què està proposant la gent de l'Hort del Xino d'ara endavant.
Molt bé.
Estoy así como sobrecogido, no sé qué voy a decir.
Yo tampoco, es la primera entrevista que faig. Estic a l'Hort del Xino, al barri del Raval de Barcelona, que el van arrasar ahir, 14 de febrer al matí. I aquí tenim el Dic Toni, el José, a veure si ens vol contar alguna cosa que, per a la gent que no ha llegit els posts del blog i que no s'hagi enterat per les xarxes socials, què és el que ha passat.
Bueno, bàsicament es va posar en contacte amb nosaltres una promotora. Ens venien oferint diners, compensacions vàries, perquè volien construir i no volien problemes. Els vam dir que no, estàvem interessats i ja no van tenir, van marxar, no van tenir notícies d'ells i ahir, 14 de febrer, van començar a destruir tot el que hi havia a l'hort.
De bon matí, no? Va ser?
De bon matí, sense avisar a ningú. A les poques hores ens enterem que en realitat això respon a una denúncia veïnal i per temes de salut pública l'empresa, els propietaris, diguéssim...
Tenen l'excusa, han tingut l'excusa...
Pensem que és una excusa, no? Una manera d'aquests desallotjaments... Bueno,
pues l'agricultura ecològica i criar plantes és un perill per a la salut pública, no?
Sí, les denúncies parlaven de rates i no de sé què més, però en fi... Hi havia més rates quan no hi havia hort, hi havia runes d'edifici.
Sí, jo me'n recordo sortir de festa pel Raval abans de l'hort i veure les rates, no té res a veure amb l'hort.
No té res a veure, de fet, bueno, hi havia rates, sí, claro, és un espai... Bueno, el cas és que estem en una situació una miqueta que no sabem ben bé què ha passat i no sabem quins són els passos a seguir ara.
Quins arbres fruiters hi havia?
Teníem una figuera que tenia com 20 anys, l'han tallat, hi havia préssecs, hi havia algun cítric, hi havia verdures, hi havia maduixes, hi havia bastant cosa. Últimament, els últims 2-3 anys era més jardí i cort, però tot i així... Sí, bueno, sempre han hagut com dos vessants. Una gent més que pensava més en el tema plantar, cultivar, i d'altres que estan més interessats en que l'hort fos un espai social, que es muntessin tallers, activitats vàries, i que la gent vingués a fer coses a l'hort.
I encara que la legalitat no l'hagin de tindre com a referència, creus que és legal el que han fet, encara que sigui una propietat que està ocupada, el d'haver arrasat un hort comunitari així per les braves, i ja està? No, és el que m'has dit abans, no sabeu què fer? No?
El que havíem investigat i indagat una miqueta era que si volíem fer un desallotjament, a l'espai, com que hi havia proves de que estava ocupat, tot i que no fos vivenda, per habitatge, s'havien de seguir uns tràmits legals de negociació, de passar per un jutjat, demanar una ordre de desallotjament, i ens hem trobat que han vingut i han arrasat l'hort.
S'ho han passat pel foltre, completament.
Sí, clar, ho han fet d'una manera que diuen és una neteja, però estem convençuts que és un desallotjament. El que no sabem ara és si volen construir immediatament o no. Llavors, en el cas de que no comencin a construir aviat, doncs crec que és un moment d'actuar i de dir, involucrar el barri, que el barri decideixi què vol fer aquí. Perquè al cap i a la fi és una cosa que afecta el barri. El que sí que sabem és que tenen un projecte de pisos, no turístics, perquè el pla urbanístic d'ara no ho permet. Però si fan pisos, contribuiran al moving i la gentrificació, en forma de posar preus molt alts als pisos que facin. I bueno, aquí comença un joc una miqueta entre veïns i ajuntament per veure què es vol d'aquest espai, què es vol del Raval, com afecta el Raval això. I en el tema verd, pues sí, era un espai verd molt, molt curiós.
Doncs moltes gràcies per l'explicació i a veure que si podem treure algo positiu d'aquesta pèrdua d'ara endavant.
Molt bé.
Gràcies.
Vinga.
Feedback sepultant els mamertos, superant consensos a base de consensos. La prima de riesgo, su pura primo de Rivera. Les xarxes menjant-se les entranyes del Maluenda. Que entrañable, rato lamentable, deleznable, bomba bajo tu cochable. Fabra las mata callando, eliminable. Raere de tot, you know, están els diners. Autodeterminació dels pobles, tia. Redactant wiki-constitucions, més millor que Islàndia. Dia a dia, lío.
Está todo molt mal.
El paro, la inflació.
Molt mal està tot.
10.000 milions de tetes són 10.000 milions.
Més fies.
Són mil i tres, mil i sous, mil i tres, macro precarització. Palo als orcos, milions corades i és holocausto caníbal, palo oliva, samorosa.
Màxim un respecte als col·lectius de construcció. Coopes d'habitatge, economia social, es canvi, el modus operandi, ara es vamos tirandi, que es gerundi. Oh. Contra les retallades ja està bé de velcros, és l'hora de l'autonomia, en salut i escola. La renda bàsica està fresca, si te molesta, pues tira d'esta. Això és com tot,
hola.
Dumbo, vales de goma al Juancar, a ferir, cau la ment que el cau Repsol. Roco más caro del AVE, església paga l'IBI, tu eres pa' mi, con Rajoy pa' Bankia, mi amor.
10.000 milions de tetes són 10.000 milions.
Més fies.
Són mil i tres, mil i sous, mil i tres, macro precarització. Palo als orcos, mirans corades si és holocausto caníbal, palo oliva, samorosa. 10.000 milions de tetes són 10.000 milions.
Més fies.
Són mil i tres, mil i sous, mil i tres, macro precarització. Palo als orcos, mirans corades si és holocausto caníbal, palo oliva, samorosa.
Especial dedicació d'este guauancó estel a la Fex Twin de Vallecas. Horchata clau anglesa apretant la tuerca. 2012 és la data, mi pana. Calé borroca, violenciana, TLK. Vaga mundial indefinida, la de ja. Ajá, yeah.
Bé, doncs ja heu escoltat l'entrevista. Recomanem a la gent que vagi a visitar el blog de l'Hort del Chino, que es diu hortdelchino.wordpress.com per a anar seguint les possibles futures convocatòries per a veure què es fa d'ara endavant amb aquest projecte, no? Com es pot reimplantar o el que decideixi fer la gent del barri. I aprofito també a recomanar a la gent a que recolzi els horts ocupats que hi ha a Barcelona, que hi ha uns quants a diversos barris, i que són molt importants per dos coses, pel tema ecològic i pel tema de lluita contra la gentrificació, perquè és ocupar un espai per a fer una activitat entre lúdica i de trobada i que no sigui per a construir coses que no són necessàries, no? El que fan falta són zones verdes i útils amb producció alimentària i on es poden fer activitats i no més construcció.
Sí, totalment suport en aquests col·lectius, en aquests projectes d'horts ocupats i participació activa, i seguirem veient què és el que passa amb l'hort i quines decisions van prenent els participants i tot plegat.
Exacte, recordeu del xino wordpress.com.
I ara començarem amb el tema principal d'avui, que seria l'esgotament pesquer en els oceans. I, bueno, bàsicament el que hem preparat és una transcripció d'un documental que es diu The End of the Line, que és de Rupert Murray. I, bueno, farem com una transcripció, anirem dient el que es va dient així bastant literal, però també amb una petita narració i sobretot crítica en algunes coses, doncs, que no, nosaltres considerem que, bueno, potser no seria la millor manera d'haver-ho explicat d'aquesta manera, no? És a dir, transcripció amb crítica. Val? Doncs començarem, bueno, comencem explicant així aquest documental. És un documental molt recomanable i ara, doncs, escoltareu bàsicament el que es diu en tot el documental.
Es diu The End of the Line.
Sí. La traducció que s'ha fet al castellà és Salvemos el mar.
Però literalment és el final de la línia?
Sí, exacte. La línia de població de pesquer.
Es refereix a gràfics, línies, sí, de gràfics.
Sí, la traducció no està molt aconseguida, però, bueno, Salvemos el mar també està bé. Llavors, bàsicament el que diu, comença sortint un periodista que es diu Charles Glover i que ell investiga sobre la tendència que està patint el mar, que és el que està passant, no? I es va començar a interessar en tot això des de que es va escoltar sobre el que és la pesca d'arrastre, que és una pesca molt agressiva, no només amb els peixos que es pesquen, que serien gairebé tots els que n'hi ha en una zona determinada, no es fa cap tipus de selecció, sinó s'extreu tot del mar, i també es poleix el sol del mar amb tot el que sigui plantes, algues,
coralls, no?
Tot va cap a fora, és a dir, que acaba quedant, doncs podríem dir, com un panorama com a l'hort del xino, no? Podríem fer-hi un paral·lelisme, una zona deserta al mar.
La pesca d'arrossegament funciona amb xarxes enormes, no? De vaixells molt grans que estan arrossegant pel terra marí perquè tenen pesos, no? Tenen pesos que fan que la xarxa no flota, com a mínim la part de baix, no? Va passant pel terra com si fos la xarxa d'una porteria, potser, no? Enorme, és més
sí,
o menys així.
Sí, i llavors també com que no poden estar zones molt profundes perquè el que volen és arrastrar, llavors doncs estan en zones oceàniques que no tenen molta profunditat perquè arribi ben bé al fons i es faci aquest arrastre que ells volen. Val? Llavors continua dient, no, que Terranova, que és una zona que hi ha al Canadà, és on hi ha la població més gran de bacallà, però que s'està esgotant i està desapareixent. I què és el que passa? La gran majoria de població que hi ha a Terranova depèn completament de la pesca, i prohibir la seva pesca, que va ser la mesura que es va optar en aquell moment, va donar unes conseqüències socials, ja us podeu imaginar, no? El fet de que un sector depengui de només una activitat, com és la pesca del bacallà, dona lloc a un conflicte molt gran del paquet fet d'haver-se especialitzat, no? I això també podríem, doncs, extrapolar-lo a altres coses.
Però
no?
Estem parlant de pesca industrial, no? D'una indústria que dona molts llocs de treball allà, pot ser?
També diria que era pescadors a nivell individual.
Pot ser,
eh?
Van fer una prohibició total de tant la indústria com la pesca de la pesca petita, no?
Sí. Llavors, la captura global de peixos continua creixent, mentre que els estocs locals d'espècies disminueixen. Aquesta és com una visió global del que està passant. Llavors, el 1988 s'ha arribat al peak oil del peix. És a dir, ja està el declive. Què vol dir peak oil? No? És com el punt àlgid del recurs. És a dir, és el punt on més es pot obtenir un recurs determinat i a partir d'aquí anirà disminuint si no es canvia la freqüència de captura del peix. És a dir, que ara mateix el picol ja l'hem passat i ens vam assabentar de que aquest picol ja havíem arribat al 2002.
Però és el picol de l'extracció total o de la taxa de creixement? Vull dir, actualment continua pujant l'extracció de peixos respecte a l'any passat o està baixant també?
La total... Doncs...
Ho hem de fer en fe de rates per al propi programa.
Bueno, en fe de rates, sí.
Correcció de dades per al propi programa sobre aquest picoil.
Clar, el picoil aquest és l'extracció en total, però, clar, sí que s'estan fent mesures a nivell individual d'espècies. Llavors, sí que hi ha hagut una disminució, però no et sabria ben dir el total, que és el que està passant amb el peix, sinó una mica més per cas per cas. Ara veurem amb el de la tonyina més endavant. Llavors... aproximadament la pesca industrial s'inicia el 1950, a gran escala en tot el món. Molts grans peixos han disminuït un 90%. I llavors alguna crítica respecte a això, deien que, clar, que comptabilitzar el fet de que el 90% hagi de crescut, que és una cosa molt difícil, que segurament no és 90%...
No, perquè el mar és molt gran i és molt profund, i a saber el que hi ha allà baix, no? Que com comptabilitzes la població real de peixos... No?
Com podem saber exactament si és això, no estarem exagerant...
Exacte.
Però la realitat és que no ens hem de fixar en les petites diferències de la tendència, sinó...
Sí, és com
la tendència
el canvi climàtic, sí.
No, no els petits detalls, perquè en veritat això és el que no ens porta enlloc, sinó què és el que està passant en termes generals. Val? Què passa? Llavors, el que comença a passar a partir del 1950 és que cada cop n'hi ha menys peixos, però incrementa la capacitat pesquera. No? Uh-huh. És a dir, el que pot arribar a pescar...
I la producció també, i el pescat també.
Ha anat incrementant a poc a poc, sí. Ara... Bueno, sí, exacte. I pesca industrial, no? És a dir, estem parlant de bucs que van equipats amb molta alta tecnologia i que, clar, com que no es dona temps a deixar que hi hagi un temps de regeneració, no? La capacitat de regeneració de les espècies, els peixos no tenen absolutament cap possibilitat de fugir dels homes i, per tant... decreix la població, no? Uh-huh.
Jo voldria fer aquí un incís perquè això és contraintuïtiu, no? Dius, com és possible que sigui veritat que estigui baixant la població de peixos si, no sé si encara o fins a tal any, la producció, no? La pesca que es deia del mar era més gran que l'any anterior i més gran que l'any anterior. Dius, hòstia, si cada vegada traiem més peixos és que no hi ha cap problema, no? Això tira molt bé, això no hi ha cap problema, no? Com és possible que això sigui compatible amb que està disminuint la població? Doncs pot ser, la idea és la de gastar-se els diners dels interessos, no? O gastar-se els diners del capital. Val? Perdoneu per la metàfora economicista, però és la que conec. Tu pots estar gastant més diners que l'any passat perquè t'estàs gastant el capital que tenies estalviat. Llavors arriba un moment en què no tindràs gens de diners, però tu vas cada any gastant-te més. Perquè no t'estàs gastant dels interessos, sinó t'estàs gastant el capital que donava aquests interessos, no? Uh-huh. Llavors, fins que no arribis a que al banc no hi hagi res en absolut, tu cada any tens més diners que l'any passat, tens menys interessos que l'any passat, però tu vas treguent del banc cada vegada més diners fins que arriba el moment en què el banc no hi haurà res. Potser és això el que està passant. Potser no, quasi segur és això el que està passant amb els peixos. No? Encara que la producció pesquera vagi augmentant, la capacitat de reproducció, la quantitat d'individus, està baixant en el mar.
Clar, hi ha més eines de detectar, no? Cada cop els peixos, mm-hmm. Per això...
Amb aquesta tecnologia dels vaixells, no?
Sí, i dona la sensació que s'està extraient més peix, no? I dona la sensació, doncs, d'abundància, però no.
Perquè es troba millor, no? Amb els radars i el que tinguin les zones i tal, es troben a la millor poblacions que abans no es trobaven i sempre vas trobant més i més, no?
I tot i així, sabent aquesta tendència dels peixos, de que ha disminuït radicalment, els mètodes de captura continuen igual, tot continua igual. Val? Llavors surt un altre personatge que es diu Roberto Nielgo, que era un antic pescador de tonyina i va deixar la seva professió per dedicar-se a denunciar la indústria pesquera. Ell treballa en solitari a diferents ports d'Europa i ho va obtenint diferent info pel que fa a la informació respecte a la tonyina. I perquè el que vol és aconseguir detenir tot el que està passant al respecte. Observa el que els bucs pesquen i identifica si és tonyina vermella. També ho fotografia per tenir proves i es va apuntant un seguit de dades i les compara amb les que són declarades pels països que pesquen, és a dir, val, per veure si tot concorda. Llavors, com es declara, no? els que els països pesquen i com va regulat? A través de les quotes. Les quotes podem dir que és la capacitat que es permet pescar i són, les quotes són recomanades per científics. Val? Llavors, els ministres de la Unió Europea es reuneixen per decidir sobre les quotes de les diferents espècies, tot assessorat per científics. I després són aprovades internacionalment i han de ser acceptades també. Llavors, surt un gràfic en el que s'observa que anualment el que recomanen els científics perquè fa la tonyina vermella és que es capturin 15 tones, val? Anuals, en total. I, però, surt que el que es recomana, el que estaria bé capturar perquè aquestes poblacions es puguin recuperar, que seria una altra cosa, són 10 tones, és a dir, hauria baixat unes 5 tones.
Llavors tindríem uns científics que fan una recomanació governamental i uns altres que serien més durs, no?, i més ecologistes, que diuen en realitat una més baixa però que no li fan cas, perquè els que fan cas, els que tenen els governs com a referència són els que diuen 15 tones. Com hi ha uns altres més ecologistes que dirien 10 tones. Sí. I el que passa en realitat és...
és que els ministres aproven que la quota, pel que fa a la tonyina vermella, és de 29,5 tones.
Doblant la dels...
doblant la dels científics...
Més acostats al poder i triplicant la dels més crítics.
La dels més crítics, la de la recuperació.
Fantàstic. Doncs a menjar tonyina.
És a dir, ministres... bueno, aquesta seria la conclusió, no? Decisió presa pels ministres especialitzats en tonyina.
Bueno, els d'agricultura i pesca de cada país, no? O els d'agricultura, o els de, no? Els dels ministres d'agricultura, més o menys, no?
Sí, més o menys, sí. Llavors, el que diu, no?, que moltes espècies han disminuït, tot està sota l'assessorament i supervisió de científics i polítics de les nacions més riques del món, i aquí hem vist un clar exemple. També diu, no?, que el col·lapse és inevitable i no se'ls està demanant que repari el mal fet.
El col·lapse de què?
De la pesca. Del col·lapse dels recursos pesquers. S'està veient la tendència i que hi haurà un moment que tot això es col·lapsarà i serà un col·lapsisme, com ens agrada a nosaltres, i que s'està veient amb les dades, no s'està fent absolutament res i els ministres doncs, també estan prenent aquestes decisions com la que acabem de veure. Però el millor encara no us ho hem explicat i és que Roberto Nielgo viatja a Malta, fa els seus viatges, a veure si la indústria de tonyina captura més del que està permès. I ell, amb les seves investigacions i amb els seus càlculs de dades, el que descobreix és que la tonyina, és a dir, és que els països no estan fent cas a la decisió dels ministres, sinó que el que estan fent és agafem el mateix gràfic i és capturar 61 tones.
Molt bé. Val? I estic veient que en realitat això no és la tonyina mundial, sinó la del Mediterrani, pot ser? Estem parlant de països de la Mediterrània?
No, seria mundial. Ai...
Ah, no, dius que els del Mediterrani ignoren les regulacions, però això no vol dir que això sigui sort del Mediterrani, d'acord, val, perdona.
Bueno, seria, bueno, sí, no, en veritat és de la Unió Europea, però vale. No seria només Mediterrani.
Val, però no és mundial.
No, exacte, vale. Unió Europea.
És l'exemple de Unió Europea, d'acord.
Val, 61 tones que duplica els que els ministres han votat, que quadriplica el que recomanarien els científics i que s'explicaria per sis el que s'hauria de fer perquè les poblacions es recuperessin.
El que diuen els científics més crítics, no?
Sí. Aquí tenim aquest panorama, no? Des de fa 10 anys, per altra banda, no està permès localitzar els bancs de peixos des del cel. Parlant amb el que fèiem referència abans de la tecnologia, no es pot localitzar des del cel on estan els bancs de peixos.
Ho han prohibit, això.
Està prohibit per l'impacte. Val? Tot i així es continua fent, de manera il·legal.
Òbviament, sí.
Com no. Una altra dada així bastant impactant és que el 50% del bacallà capturat al mar del nord és il·legal. Val? Bueno, se sap que doncs, la il·legalitat hi ha molta impunitat i es continua fent, no passarà res, continuem capturant bacallà, no ens passem pel forro les quotes de que s'han establert, no? Què més diu? Continua parlant sobre Mitsubishi, no? Mitsubishi, empresa més important en el negoci de la tonyina vermella.
La mateixa dels ordinadors i cotxes o tecnologia, no sé exactament què fa, és la mateixa empresa o és una coincidència de cognom?
No, la mateixa. No, el que fa és no capturar els peixos, sinó que l'únic que fa és comprar-los. És un intermediari bastant criticable, potent i podríem dir xungo, no? Perquè fa els peixos. Té el control del 60% de la producció de la tonyina en l'Atlàntic i el Mediterrani. Val? Llavors aquí doncs Nielgo, que és aquest tonyinaire que ara es dedica a la investigació, descobreix que Mitsubishi els seus bucs els han substituït per uns que són més nous, que tenen més tamany i amb més capacitat de congelació. Llavors, doncs, una mica contradictori amb tot el seguiment i les recomanacions que hem estat veient fins ara. I ell, Nielgo, sospita que planegen esperar a que la tonyina encara sigui molt més escassa o que fins i tot arribi a desaparèixer per posar el preu que ells vulguin i especular al respecte. Val? Això és un... És una sospita que ell fa.
Vale, llavors no tenen cap interès en disminuir l'escassetat, sinó que fins i tot es convindria que desaparegués en algunes zones i que fos superescassa on sobrevisqués per a que fos caríssim, no? Llavors el sortiria...
I llavors així s'explica per què canvien, no? Molt els bé. Bucs i cada cop són més grans. I Mitsubishi insisteix que recolza la disminució de les quotes i una pesca sostenible.
Que curiós.
Això és, i nosaltres diem, no?
Mitsubishi recolza una pesca sostenible.
Què més? Per altra banda, sents parlar de la dependència de la pesca en algunes parts del món, no? 100 milions de persones depenen del peix per subsistir. Per exemple, a l'Àfrica Occidental, els estocs de peixos han disminuït en els últims 50 anys, no? I surt un altre personatge que es diu Rastri Somala, que és un expert de les pesqueries en Àfrica Occidental, i ens confirma, no, que hi ha gent que veritablement depèn dels peixos a la costa i que si aquests desapareixen doncs pot provocar unes conseqüències bastant col·laterals negatives.
Perquè són gent que depenen directament de lo que pesquen ells, no?
Sí, és com per consum propi. I què és el que passa? Com és que estan disminuint, no, aquestes poblacions a la costa? El problema ve perquè els governs de països en desenvolupament venen drets de pesca a països desenvolupats, aquestes quotes que parlàvem abans, per obtenir ràpids ingressos que repercutirien en el govern. Val?
Clar.
Aquests ingressos anirien a parar al govern. Què més ens diu Nielgo? No? Que els contribuents del món occidental, nosaltres, paguem amb els nostres impostos els més grans bucs de pesca perquè vagin a pescar en aigües remotes. I els pescadors locals, amb la seva tecnologia, que és cap, bueno, sí que és, però que no es pot comparar...
Barquetes de pesca.
No tenen res a fer amb aquests grans bucs.
Bé, què et sembla si ara que hem dit tantes coses preocupants ens relaxem amb un xut i després continuem?
Molt bé. Xut.
Salvador Pueyo és biòleg i investiga sistemes complexos. Una investigació que inclou el que més treu el son als científics del canvi climàtic.
Fins ara el canvi climàtic podem dir que l'hem estat empenyent nosaltres amb les nostres emissions, però es preveu que hi hagi punts determinats en què els processos que han desencadenat que segueixin per si mateixos, fins i tot si fem polítiques climàtiques molt més sensates.
Processos que poden continuar ells sols, com quan un gelat es fon al sol. Al principi regalima una mica, després més. Més tard es comença a desmuntar i en aquest punt el procés continua per ell mateix, encara que protegim el gelat a l'ombra. Al sistema climàtic hi ha molts d'aquests punts crítics i es poden realimentar entre ells.
Per exemple, el cas de l'Amazònia pot haver-hi per començar un llindar en què es desencadenin incendis gegants i un altre en què, pel propi efecte de les selves sobre el clima, el procés també continuï per si mateix. S'ha parlat també de la possibilitat d'un canvi abrupte en els patrons de circulació marina, que tindria conseqüències climàtiques. Hi ha la possibilitat també que gas metà que hi ha atrapat en el fons del mar i en forma de permafrost, a partir de cert punt també bastant definit, comenci a deixar-se anar, per tant contribuint més a l'escalfament. Hi ha la possibilitat d'un canvi bastant dràstic a nivell d'ozó, que en principi el problema de l'ozó fins ara no ha tingut relació directa amb el canvi climàtic, però el propi canvi climàtic podria també tenir un efecte i fer que es disparés. Per tant, sí que hi ha tot un seguit de peces diferents del sistema Terra que en algun moment poden desmuntar-se, diguem, o sigui, poden entrar en una via de seguir el seu propi camí de desfer-se ja de manera irreversible. O actuem ara, ja, o si no, deixarem una herència. O sigui, patirem ja directament nosaltres impactes així que seran notables i deixarem una herència a les generacions futures impactes realment molt greus.
Hem escoltat un fragment del documental Afrontant el canvi climàtic que la TV3 va emetre el 10 de desembre de 2015 i el que parlava és el Salvador Puello, que és membre de l'Institut Català de Ciències del Mar, si no m'equivoco. Sí, Institut Català de Ciències del Clima, perdó. És investigador d'aquest institut. I després hem escoltat la peça de piano La platja, de Jan Tiersen, el que va fer la banda sonora d'Amélie, per exemple.
És el que és més conegut, no?
Sí, i creiem que no és una versió, creiem que és l'original, però no estem segurs de si és d'ell o si és una versió de qui ha penjat la peça en YouTube. Bueno, ja ho trobareu.
I ara continuarem comentant el documental que estàvem The End of the Line. Bueno, no ens donarà temps a acabar-lo tot, però ens quedarem allà on puguem i després al següent programa continuarem.
I estàvem parlant justament de la part en el que no, estàvem parlant doncs, dels drets de pesca, de la venda, de la compra dels països occidentals, de compra dels drets de quotes a països en vies de desenvolupament i com aquests ingressos doncs, eren una injecció de diners per als aquests governs, que per això ho feien. I després també el que parla és de que tots els anys més de 7 milions de tonelades de diverses espècies, que seria una dècima part de la captura mundial, són llançats al mar sense vida. Val? I en aquests 100 milions inclouríem 100.000 de tortugues, aus marines, taurons, balenes, dofins. Els peixos que no poden vendre els maten. Què passa? Doncs que hi ha molts sistemes de pesca en què no són selectius, sinó que s'agafa, com el d'arrastre, s'agafa tot allò que hi ha. Llavors, si a tu hi ha una espècie que no t'interessa perquè després no la pots comercialitzar, el que es fan molts cops en aquestes pràctiques és tornar-lo al mar sense vida. I és on s'inclourien doncs, aquest llistat d'espècies. I clar, això és una problemàtica enorme, no? És molt, molt injust i denunciable. Bàsicament, no? En definitiva, els peixos en general estan disminuint, cosa que portem, veiem des de l'inici d'aquest documental, i cada cop la gent és més pobra, sobretot la gent que en aquest cas parla de la gent que depèn directament d'aquestes...
Els petits pescadors.
Sí. I llavors, com que són pobres, veuen que el nivell de peixos estan disminuint, volen emigrar cap a països occidentals, que és on se'ls ven, que ells, bueno, tindran una vida digna i tot plegat. I bàsicament el que acaba dient Rastrit Sumala és una frase que diu: els occidentals us agrada el nostre peix, però no la nostra gent. I després ens repatrieu la gent cap aquí una altra vegada i...
Sense possibilitats de subsistència.
Sí. Per altra banda, també parla el documental sobre l'equilibri, no? que hi ha hagut durant molt de temps a diferents espècies i que tenen entre elles, perquè uns són depredadors d'uns altres, etc. No? I com nosaltres, afectant en aquest equilibri, poden haver-hi diferents conseqüències completament inesperades, com per exemple, ja em posa tres d'exemples, no? A la bahia de Xizet s'ha disparat la població de la ratlla gavilant, però la gent no sap per què. Pete Petersen va estudiar aquest fet i es va adonar que el gràfic de creixement d'aquesta espècie de ratlla gavilant era completament oposat al seu depredador, que és el tauró, no? És a dir, el depredador estava sent caçat i pescat, i llavors la ratlla, doncs, una proliferació increïble per tot arreu.
Perdona, moltes vegades el tauró es pesca únicament per l'aleta, no? I es tira l'animal mutilat a la mort, no? A morir al mar.
Exacte. Sí, sí. És un altre fet completament denunciable i que ens esgarrifa, sí, sí. Un altre exemple de com es pot alterar aquest equilibri entre espècies és a Terranova. El nombre de llagosta ha incrementat molt. Per què? Perquè ha disminuït els seus depredadors, que són el bacallà i els altres peixos bentònics. I ara que n'hi ha molta llagosta, clar, és curiós perquè està molt ben pagada i llavors l'home ho veu com a un benefici, no? Ostres, ha incrementat la llagosta, no sabem ben bé per què, ara sí, no? Perquè el bacallà i els altres peixos estan desapareixent, doncs ara nosaltres ens aprofitem d'aquesta llagosta en abundància, la cacem i la rebenem en els preus desorbitats de la que va. I amb les conseqüències que això evidentment tindrà, no? Vamos. I clar, i un cop desaparegui la llagosta, havent estat expoliada i explotada per l'home, quedarà un ecosistema gairebé empobrit.
Bueno, no passa res, em va comentar un amic que va anar a un restaurant, no sé si japonès o xinès, crec que japonès, que feien medusa, un plat amb medusa. En sèrio, va dir que no tenia molt de sabor i que no el tornaré a demanar. Però bueno, sempre es quedaran les meduses, no?
Exacte. Evidentment, la medusa prolifera. I per què prolifera la medusa, no? Pues perquè els seus depredadors, com tortugues i peixos, doncs ens els estem menjant nosaltres. I llavors per això en tenim tantes a les costes. I, bueno, la medusa, doncs, suculenta...
No ho és gaire, no ho sembla.
És més com gelatinosa, Però, bueno...
A lo millor per hidratar, no? Té un 99 o un 95% d'aigua, doncs mira, no cal que demanis beguda, vaig a menjar medusa,
una
ja està,
medusa...
ja bec, ja estic bevent a la vegada.
I ja ho tenim tot fet, no? I a més semblen, pues, de greixos, potser també en tindrà pocs, no? Té pinta, i a sobre ens cuidem la dieta.
Exacte.
Bueno, deixant així una mica de costat el tema de medusa, no? El que diu també és que quan una espècie desapareix, com és en aquest cas el que està passant en aquests tres casos, com a exemple, diu que a part d'haver-hi menys aliment, empitjora la qualitat de l'aigua i també l'estabilitat del sistema, no? Clar, això també, per part nostra, bueno, per part meva, seria criticable justament aquesta frase, no? De que quan una espècie desapareix, a part d'haver-hi menys aliment, no? Com si fos la conseqüència més important vista des de la perspectiva humana, no? Bueno, és una cosa que va molt més enllà, no és només l'aliment, és a dir, també s'hauria de tenir en compte en si mateix com a bé, com a... no? No vist des del profit que podem treure-hi nosaltres. S'estima que els estocs de peixos dels que ens estem alimentant desapareixeran, val? Abans de meitat de segle, sempre que continuem amb la mateixa ràtio de captura, no? És a dir, extrapolant. Si fem una extrapolació vol dir que assumim que les coses aniran igual, com han anat fins ara a la data, i... si la fem en el cas dels peixos, aquesta especulació vol dir que, exacte, que si continuem capturant com estem capturant ara, en 50 anys ens quedem sense peixos. El 2003, moltes d'aquestes espècies de les que hem parlat han arribat ja al seu estat de col·lapse, en el punt en el que el seu temps de regeneració no és prou com per poder incrementar la seva població, val? No tenen temps per poder incrementar i tornar a ser una espècie, doncs, en el que el seu índex
no tenen,
de pesta...
No tenen temps a créixer als alevins, a que reprodueixen els adults, etc.
Sí. També diu, no? Quan comencem a tenir greus conseqüències degudes a l'escalfament global, quan el menjar comenci a escassejar, ens adonarem compte que hem despilfarrat, diu, un dels majors recursos que hem tingut a la Terra, dels peixos. Es diu això literal, no? Què podem fer per no arribar al final de la línia? At the end of the line? No? I molta gent es pregunta, què és el que ha passat amb els peixos? Com és que han decrescut, no? Un 90% aquestes poblacions, on són? I diu, no, la resposta és ben fàcil. Ens els hem menjat. Doncs... Acabem...
Bon profit.
Bueno.
Continuem en el propi programa,
sí.
amb l'esgotament pesquer, i jo parlaré d'hipòxia marina i contaminació per plàstic.
Sí, acabarem, exacte.
I abans de tancar el programa, us volem dir que és trist demanar, però més trist és treballar, i que a Ràdio Bronca hem de pagar... un local de un lloguer per a la ràdio i unes factures d'electricitat, i necessitem peles, i us encomanem, si us plau, a venir a les cafetes dels blocs Fantasma, que es fa una cafeta l'últim diumenge de cada mes per estar allà fent-se unes cervesetes o uns cafès o el que sigui, de 8 a 12 a l'avinguda Coll del Portell, que el que més prop que teniu és el metro de Lesseps o de Vallcarca. I això, que us hi esperem en les cafetes que fem per a recabar diners per a poder continuar.
I ens veiem al proper programa. Bona setmana.
Bona setmana. Que vagi bé.